Halina, Chica, Tica, Nica.
Benvinguts al podcast Tica Mica, un galliner per les arts comunitàries, col·laboratives i participatives coordinat des de FEM Procomuns. En aquest capítol de Tica Mica parlarem sobre un projecte que recupera la literatura de canya i cordill, en paper i tinta, en una època de biblioteques virtuals i llibres electrònics. Es tracta de Pliego Maker, una eina de programari per a l'automacatació i l'autoimpressió, per fer físics textos digitals. Per tal de conèixer aquest projecte, n'hem convidat alguns dels promotors i desenvolupadors. Aquí plantejarem tres preguntes per mirar d'endreçar una mica el galliner. Amb nosaltres tenim Enric Sanabra, investigador interdisciplinar. L'Enric ha treballat en diferents centres de recerca europeus en la producció col·laborativa de coneixement. Hola, Enric.
Hola, bon dia.
Gràcies per venir al galliner.
A vosaltres.
Tenim també amb nosaltres en Marc Antoni Malagarriga Piques, desenvolupador principal del projecte, docent i activista. Benvingut a Tica Mica, Marc Antoni.
Gràcies.
Finalment, també comptem amb en David Gómez Fontanills, membre de FEM Procomuns, que sap alguna cosa de creació col·lectiva i processos participatius. En David ha desenvolupat diverses plataformes wiki i també és membre de l'equip Pliegos. Hola, David.
Hola.
Jo sóc David Jakovkis, de FEM Procomuns. Per començar, m'agradaria que ens expliqueu breument en què consisteix Pliego Maker i quina rellevància té posar tinta sobre paper quan la tendència a la nostra societat és a compartir informació de forma digital i a prescindir cada cop més d'aquests suports físics.
Doncs jo crec que és una molt bona pregunta. En Pliegos, en definitiva, recuperem una manera de fer literatura que és molt antiga i és tan, com a concepte tan senzill que ens va fascinar des del primer dia, que és tenir en un full de paper doblegat d'una manera determinada un llibret petit que pot circular lliurement de butxaca en butxaca. Això el Pliego Maker ho torna doncs, un mecanisme perquè tot allò que bueno, digitalment podem produir com a textos acabi amb un tipus de llibret que t'imprimiràs i gaudiràs des de casa. I avui dia doncs, està molt demostrat que llegir en paper, precisament, encara que em sembli una cosa tan antiga, és molt millor que llegir en pantalles. O sigui que ja destacaria aquesta pregunta que fas, té una resposta de molt directa. Llegir en paper és millor que llegir en pantalla, demostradíssim. I bueno, hi ha una segona qüestió, que la deixo anar també, i és que el Pliego és un format molt petit. Al final, el que et quepa en un full s'assembla molt al que et quepa en un tuit o en un blog post, tot aquest format breu que hi ha tant a les xarxes, amb aquesta idea de recuperar la literatura petita de canya i cordill, el que estem fent és també bueno, anar en paral·lel a aquesta tendència de formats curts que estan tan viva a la xarxa. Això són, diguem, dos cèntims o dues primeres idees.
Bueno, jo podria afegir-hi que parlant de coses antigues, però no tant, diguem-ne, el que és tota la sala de màquines del Pliego Maker, aquesta eina que és la que ens facilita la maquetació d'aquest doble cara, aquest dúplex, doncs ens estem basant en unes tecnologies que són dels anys 80. És a dir, això està escrit en un llenguatge de programació, que és el PostScript, inventat a l'any 82, que és un estàndard de la indústria gràfica, des d'aleshores, que va produir el canvi doncs, de la digitalització ja absoluta del món de la impremta. I després ens basem en l'intèrpret d'aquest llenguatge, que és un clon, en realitat, un clon de codi obert, GNU, de la gent aquesta d'Artifex Software, que és el GhostScript, que és un dels projectes més antics que hi ha de programari lliure des de l'any 88. No? I, bueno, diguem-ne, la tercera pota d'aquesta mecànica està en el format de sortida, que és el PDF, que no deixa de ser un fill del llenguatge PostScript, no? Però, diguem-ne, amb estàtic, que, bueno, que és un altre dels estàndards de distribució electrònica que està a mig camí entre el món digital i el món del paper. No? amb això treballem, bàsicament.
I en la pràctica, David, com funciona? O sigui, nosaltres tenim un text, com el fa físic aquest procés del Pliegomaker?
Bé, el que fem és promoure aquest format. Primer ho havíem fet amb maquetant, diguéssim, una premaquetació, i ara el que estem desenvolupant i ja està en prototip és el Pliegomaker, que és un programa que, com explicava, es basa en aquestes tecnologies que explicava Marc Antoni, i en el que introdueixes text i te'l maqueta, diguéssim, amb un sol full, posant del dret i del revés, diguéssim, de manera que quan ho imprimeixes i ho plegues et quedi el format llibret, no? I això es promou des de la web Pliegos, que és com de Pliego OS, no? Operative System, pliegos.net. I d'alguna manera això és el que per a la fabricació seria el Moviment Maker, doncs pretén ser una en paral·lel el que per la lectura, diguéssim, seria Pliegos.
Hi ha una connexió divertida, crec, entre que al final no deixem de reivindicar Gutenberg, que va ser la primera impremta física i una innovació tecnològica disruptiva, no?, que va crear la literatura tal com la coneixem i el text escrit. És com si la fiquéssim amb el navegador. O sigui, estem d'alguna manera dient, no?, tu pots tenir tota la capacitat de, no?, de maquetar un llibre amb el teu navegador, i això jo crec que és una connexió tecnològica entre l'antic i el nou molt, molt guapa. I
imprimir-ho amb una impressora domèstica qualsevol.
Exacte, que també això connecta amb el Moviment Maker, no? Igual que les impressores 3D estaven molt bé, tenir una impressora de llibres a casa, no? L'hem tingut tots aquests anys i no ho sabíem, teníem una màquina de fer llibres.
La segona qüestió que us vull plantejar és més tecnològica, tornant una mica a Gutenberg. No només de programari, sinó de maquinari també. Perquè les eines que fem servir per editar, per maquetar i per imprimir un llibre físic, des d'aquelles primeres impremtes, s'han transformat radicalment en aquests 6 segles que han passat. La part mecànica s'ha fet molt més complexa i alhora més accessible a nivell econòmic i també d'espai per al públic general. I la part de maquetació i disseny s'ha fet molt més fluida, més dinàmica, més modificable i també molt més accessible. On diríeu que es situa Pliegomaker en aquest espai de complexitat i d'accessibilitat per al públic?
Bueno, jo diria que, efectivament, la tecnologia des del segle XV realment... És obvi que ha fet molts canvis, no? Molts i molts canvis, però hi ha tota una sèrie de conceptes fonamentals que ja es van establir aleshores, com és el concepte aquest del traçat harmònic, que és la distribució de l'espai de la pàgina, el que són els blancs, el que és la taca, les proporcions àuries, el fet de que va lligat intrínsecament, ja que citàvem Gutenberg fa un moment, el que se'n diu el mòdul tipogràfic, és a dir, una de les innovacions clau que va introduir Gutenberg va ser el fet de que el tipus és mòbil, és a dir, cada lletra és una peça independent i que perfectament harmonitza amb tota la resta fent la línia. El que és el mòdul tipogràfic és aquesta caixa imaginària on totes les lletres caben a dintre, i això és el que gestionem ara amb zeros i uns, per dir-ho d'una manera fàcil, però conceptualment estem al mateix lloc, no?
Sí, em penso que el que, no, d'alguna manera succeeix és que el Pliegomaker permet que hi hagi una mena de cicle complet entre el fet d'escriure o fins i tot, no, amb versions que estem treballant i pensant, no? Comunicar oralment, doncs això, poesia, textos, jo què sé, de qualsevol tipologia, es capturi o passi a ser material fàcil de treballar a l'ordinador, per tant, el benefici aquest digital, i tu passes a ser l'escriptor o el revisor d'aquell text, i automàticament pots passar a ser qui té aquesta capacitat de dissenyar, no? d'establir com vols que sigui la tipografia, no? Passes a ser editor, o sigui, passes per diferents rols, passes a ser pues això, el productor físic del llibre, un cop has decidit aquest disseny amb aquestes proporcions, i després el que facilita el plego és que siguis distribuïdor, que tinguis un format un cop plegat, no? Allà has fet de... No? Quan el plegues i el desbarbes, en el fons estàs fent com, doncs això, el treball final que fan a les fàbriques de llibres, per dir-ho malament i ràpid.
Sí,
i ja estàs distribuint-lo, exacte. I passes a fer, idealment, lectors. Clar, al final, el que els pliegos busquen és ulls que se'ls mirin.
Una última qüestió que volíem tractar avui és el concepte d'autoria. El concepte modern d'autoria, tal com l'entenem avui en dia, està molt vinculat. La seva aparició està molt vinculada a l'aparició de l'impremta i els drets de còpia, els copyrights. Aquest concepte, amb la difusió digital de continguts, on el cost de fer una còpia d'aquest contingut pràcticament desapareix, comparat amb el cost de produir originalment l'obra, aquest concepte d'autoria s'està modificant, s'està diluint. Penseu que també es modificarà en si el concepte aquest original d'autoria, igual que s'estan modificant els conceptes dels drets de còpia, dels copyrights?
Jo crec que amb el tema de l'autoria col·lectiva, si mirem, no, una mica més enllà amb molts contextos, és una cosa que en ciència és molt habitual, la coautoria. També hi ha exemples recents interessants en literatura, no? de l'obra creativa literària, doncs, amb múltiples autors. I també crec que és pràctica comú amb molts sectors educatius, les universitats, l'educació secundària, el fet d'escriure textos col·lectivament. O sigui que hi ha, d'alguna manera, una cultura que ja és bastant habitual de coordinar-se per producció comuna de textos col·lectius. Malauradament es fa molt en programari privatiu, però és una oportunitat, diguéssim, tècnica que ja existia, amb els wikis, amb els pads, vull dir, la cultura d'internet tècnicament ja ha proveït d'eines que ho permeten. És potser més una qüestió cultural i generacional que encara s'està transformant. Llavors els pliegos, òbviament, encaixen molt amb aquesta idea de donar una sortida amb tendències culturals d'autoria col·laborativa. És el tipus d'autoria ideal per un pliego.
Sí, jo diria que el projecte Pliegos com a projecte o iniciativa d'activisme cultural, per dir-ho d'alguna manera, també el que busquem és trencar aquesta barrera que separa l'autor del lector, no? Amb un altre podcast també en tornarem a parlar d'aquest tema, no? Però si l'obra creativa considerem que no és completa fins que és interpretada per l'espectador, no? I aquesta idea com de la teoria de la recepció, doncs aquest concepte tan dur, tan rígid i posat a dalt del pilar, diguéssim, de l'autoria, no té sentit, no? La creativitat està a totes les bandes, no? Llavors, el Joseph Beuys, no, l'artista alemany, deia això de que tota persona és artista, no? I la idea ampliada de l'art. I d'alguna manera anem a buscar això, no? La creativitat està a tot arreu i llavors l'obra pot ser oberta i la idea de que un és autor de text o creador o editor, diguéssim, no? Pot estar als dos costats, no? Pots passar d'un rol a l'altre, etc. No?
Que és autoria col·lectiva, però també en un sentit ampli, creació col·lectiva, no? Perquè també implica, no? Algú que va més enllà el concepte d'autor, és
òbviament
la creació mateixa.
No, i si anem a la part, doncs, del codi, doncs, que fa funcionar l'eina, aquí ja és, com aquell qui diu, obligatori parlar de compartir-ho tot, perquè estem construint un aplicatiu de codi obert amb les llicències aquestes derivades de la GNU, no? I que, bueno, el que voldríem és que, bueno, més desenvolupadors, doncs, s'interessessin per aquesta, diguem-ne, manera de construir un maquetador com estem fent, i que, òbviament, doncs, compartíssim això i el que és la literatura dels xips que estem, diguem-ne, construint els desenvolupadors, que són els que llegeixen i interpreten els algoritmes, doncs, òbviament, és obert i compartit al màxim.
Està bé que sortim a aquest ordre, si em permetes afegir, perquè les llicències no són només de codi obert per les eines tecnològiques, sinó també pel contingut, i que no hem mencionat que la llicència de pliegos per defecte és també una llicència de continguts oberts, copyleft, doncs, amb Creative Commons, i tot això és una part fonamental de tot.
I ja per acabar, comentàveu que ara en aquest procés d'autoria i interpretació i afegir una capa més, que és la de la captura en directe, la de la captura en viu d'una interpretació, d'una lectura, d'un text, de poesia. Com funcionarà això?
Bueno, penso que és una de les innovacions que poden ser interessants en aquest format. És a dir, el fet de recollir una mica l'embranzida, per exemple, que té la poesia en aquests últims anys en el nostre país, amb múltiples formats de recital, que ens encaixa molt bé amb el fet de que poguéssim capturar el que el poeta recita, sigui, diguem-ne, ja fixat prèviament en un altre document o en un altre llibre, o sigui perquè està improvisant, perquè també hi és aquesta versió poètica de l'improvisació. I el fet de transcriure en temps real el que el poeta diu, amb les seves equivocacions, tant d'ell, del que parla, com de la màquina que transcriu. El fet de poder, diguem-ne, valorar el glitch mm-hmm. que dona el fet aquest,
el glitch poètic,
i doncs, transcriure'l, jo penso que dona molt de joc i esperem poder-li treure profit, no?
Aquesta experimentació tecnològica amb l'experimentació poètica, que és un camp, no?, que també amb aquesta filosofia encaixa molt, no?
I fins i tot per poder capturar subtileses com el temps de dir una determinada paraula, l'entonació, el volum, no? Això, si fóssim capaços de reflectir-ho tipogràficament sobre el paper, seria impressionant.
Hòstia, de fet, sí, és d'unir les tecnologies de reconeixement de parla amb les tecnologies d'impremta, diguéssim, no? Que sempre ha sigut una de les grans aspiracions dels editors de llibres, no? De com reflectir la paraula parlada en el paper, doncs aquí tenim unes tecnologies a connectar i aquí és una de les vies de treball del projecte.
Superinteressant. Doncs esperem poder veure-ho aviat. Mentrestant, us convidem a visitar pliegos.net per veure l'estat actual del projecte i us agraïm molt la vostra participació, Marc Antoni, Enric i David, moltíssimes gràcies per participar en aquesta conversa avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs fins aquí aquest episodi de Tica Mica. Ens podeu continuar escoltant a fempro.comuns.com.
Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica...
Per avui tanquem les gallines i tanquem el bec.